L'Ofici de Educar a Catalunya Ràdio.
En una ocasió, a la Granja Escola de Santa Maria de Palau Tordera,
Rafael Vizquerra, catedràtic,
vaig tenir l'ocasió d'experimentar una sessió de formació en lideratge a través de la interacció amb cavalls amb la dinamització de Cristina Gutiérrez. Va ser una d'aquestes experiències que et permeten comprovar com els animals poden ser recursos per a projectes pedagògics.
Avui a l'Ofici d'Educar, educar amb animals. Són molts els estudis que demostren els beneficis que ens aporten les relacions amb animals. Les teràpies amb animals es basen en la introducció d'un animal com a eina de suport i de treball dins d'un procés terapèutic. Podem trobar teràpies amb dofins, lleons marins, gossos, cavalls o altres animals de granja. I poden ser individuals o de grup. I la introducció de l'animal és una eina motivadora perquè l'infant arribi a objectius lúdics i terapèutics. Per la pedagoga Inés Compte, els animals no tenen poders màgics ni curatius, però són estímuls multisensorials, interactius, capaços de facilitar la comunicació, crear emocions, conductes i aprenentatges i implicar els usuaris de manera natural en les sessions de teràpia. Però fins a quin punt el contacte dels infants amb els animals educa? Podem combatre, per exemple, l'absentisme escolar amb extraescolars de gossos? Es pot millorar l'autoestima i empoderar un infant gràcies al contacte amb els cavalls? Com beneficien les criatures la comunicació amb els animals? I per conèixer projectes educatius amb animals ens acompanyen
Cristina Gutiérrez, directora de la Granja Escola de Santa Maria Palau Tordera, i Marta Vila, tècnica en intervencions assistides amb gossos.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
La interacció amb els gossos ensenya les criatures a controlar els seus impulsos. Jaume Fatjó.
Benvingudes, Cristina Gutiérrez, Marta Vila. Què millora en el contacte amb els animals dels infants? Per començar, a veure, alguna cosa que hagueu vist que sigui molt destacable?
Una de les coses que més millora és la concentració. Els nanos fiquen tota la seva atenció sobre l'animal i a partir d'aquí, ja un cop tens captada la seva atenció sobre l'animal, ja pots treballar qualsevol matèria.
Nosaltres podem treballar, depèn de l'animal, eh? Hi ha cavalls, hi ha conills, avui, a part de gossos... Però, per exemple, una de les coses que nosaltres treballem és des de l'autoconeixement, l'autoestima, l'automotivació, molt important avui en dia, també l'autonomia, amb tanta sobreprotecció, això de ser...
Com es millora l'automotivació amb els animals?
Trobant el sentit. L'automotivació ve de motiu. Quan tu trobes un motiu, estàs motivat. Però avui en dia, a vegades, també un sistema educatiu una mica molt, molt curricular fa que els nanos no en trobin el sentit, perquè la utilitat d'allò que estudien, i això fa que s'apalanquin o no tinguin tantes ganes. Llavors hem de buscar un motiu. No? Llavors, quan tu, per exemple, poses un nen, una classe, una aula, un grup de nanos davant d'un cavall que pesa 500 quilos i li dius, vull que el cavall ho segueixi, això és un repte. I els humans funcionem a través dels reptes, no? Això ens mola, ho trobem guai. I a partir d'aquí, podem treballar la superació de pors, el lideratge, l'autolideratge, el treball en equip, la cohesió, i un munt de competències emocionals o habilitats socials i personals per aconseguir això, que un cavall de 500 quilos et segueixi sense corda.
Com has anat a parar tu en aquest món, Marta, de connectar el que poden aportar, en el teu cas, els gossos, als infants?
Doncs, les teràpies canines té dues potes fortes. Una és l'educació a domicili, de l'educació canina a domicili. Tens un gos, tens problemes, ens truques, venim i arreglem, no? Llavors, fent molta educació a domicili, ens vam adonar que quan anaves amb una família, els pares, la mainada... La mainada, el fet d'estar educant el gos els atreia molt. I, a més, eren molt receptius a tot el que se'ls estava dient. El nano aprèn molt ràpid. És molt receptor de tot el que li estàs dient a l'adult Li has d'ensenyar a desaprendre els mals hàbits i costa més. I d'aquí va sortir la idea, vam dir, ostres, és que els nanos són tan receptius, per què no fer un extraescolars on ensenyem els nanos mitjançant valor, mitjançant el treball en equip, mitjançant l'esforç, la paciència, la concentració, doncs per què no fer un extraescolar on ensenyem els nanos a educar els seus gossos?
Per tant, la iniciativa va néixer d'observar els propis nanos,
sí,
i de la seva interacció amb els animals.
Sí, sí, perquè tenen els nanos s'obren totalment, obren les seves emocions davant de l'animal, una persona adulta també, però els nanos és molt pur tot, tant la relació amb el gos amb el nano com el nano amb el gos, i això ben dir, això s'ha d'aprofitar, això s'ha d'aprofitar d'alguna manera.
Gràcies a les teràpies amb animals, les criatures parlen d'elles mateixes. Aubrey Fine.
El curtmetratge El Regal, dirigit per Jacob Frey, retrata la història d'un nen molt aficionat als videojocs, com tants d'altres, que rep un regal, un gos al que li falta alguna coseta en aquest gos.
¿Por qué no dejas de jugar a eso y abres el regalo que te he traído?
¿Un regalo?
Veamos. ¡Wow! ¡Genial! Tendrá que ser una broma. Aparta.
El nen aparta el regal que li ha fet la mare perquè no li sembla interessant aquest gos i continua jugant amb les maquinetes.
Mamá, vamos a jugar fuera.
Però alguna cosa canvia. A poc, el nen, de jugar a les maquinetes, posa la seva atenció, el que ens deia abans la Marta, en l'animal, i acaba deixant la màquina i li diu a la seva mare: me'n vaig a fora a jugar amb el gos.
Hi ha dos aspectes aquí interessants que es repeteixen, com deia la Marta, sovint amb els animals. Una és el vincle i l'altra és el joc. Al gos li falta una pota. I quan el nen s'aixeca de jugar amb els videojocs, veus que també li falta un tros de cama, no? I llavors, tot i que el gosset també li faltava una cama, podria haver empatitzat, no? Però sovint els jocs d'ordinador, especialment avui en dia, que hi ha massa, es passen molt sovint, no, masses hores enganxats, acaben doncs vivint la vida no des de la realitat, sinó des de la virtualitat. I llavors això també fa que anestesin una mica la seva empatia, no? En el moment en què... És difícil quan tens un gos a casa o un animal deixar de mirar-lo. Fixeu-vos que quan hi ha un gos donant voltes, sense voler, estàs veient el que sigui estudiant i de seguida els ulls se te'n van a mirar aquell animal, no? Sigui un gos, sigui una gallina o sigui un cavall. Llavors, perquè crida a jugar. El joc és la base, és la manera que tenim els humans per aprendre, els nens especialment. Llavors, per això quan davant d'un grup o qualsevol grup, inclús adults, arriba un gos, o com un bebè, no? Tots ens anem cap allà, no? Pues és el mateix. Criden l'atenció perquè et sorprenen constantment i tenen ganes de jugar. I és que els nens, tu, jo, tots realment tenim ganes, necessitat de jugar. El que passa és que tenim una vida tan seriosa doncs que no hi ha temps per aquestes coses de jugar, no? Però realment és allò que fa que ens aixequem i tinguem ganes de sortir al jardí a jugar.
Els animals ens poden ajudar a educar des de la vostra experiència?
Totalment.
Us ajuden en el dia a dia?
Sí, totalment. Nosaltres, mitjançant un extraescolar vestit o revestit d'esportiu, però realment estem treballant...
Expliquem què feu. A veure, com se us va acudir això? Un extraescolar que
aprenen a educar gossos, però ho fent amb els ensenyem tres jocs, no tres jocs, tres esports canins, que és el frisbee, el circuit d'agility...
Què és això de frisbee?
El frisbee és el disc que tu li tires al gos, un plat volador. Uh-huh. Val? Llavors hi ha l'agility, que és un circuit que el gos ha de fer un salt, s'ha de passar per dintre un tub, bueno, ha de passar per una rampa... I després hi ha un altre esport que aquí no és gens conegut i que nosaltres el vam veure a Anglaterra, ens vam formar una mica, i bueno, es diu flyball, que són carreres de relleus. Són dos equips de quatre persones, cada persona amb el seu gos, i bueno, surt el primer gos, s'ha d'agafar una pilota que hi ha amb una base, tornar, surt el segon gos i guanya l'últim gos que arriba primer, no, per dir-ho així. I mitjançant aquests tres esports els ensenyem també tota l'educació bàsica que ha de tenir un gos, un seu, un terra, un quiet, val? Que això després ells ho poden aplicar a casa seva. Però realment nosaltres tenim una unitat canina a dia d'avui de 13 gossos de totes les races. I llavors cada gos té el seu caràcter, cada gos té el seu pes, cada gos té la seva manera de fer. I realment el que fem nosaltres és que se n'adonin que el treball en cada un d'ells és diferent, molts connecten amb uns i amb els altres no tant, perquè el gos moltes vegades, com passa amb aquest curt, fa una mica de mirall. Llavors, què passa? Que quan has vist 13 gossos diferents al llarg del curs, al final connectes amb un i no connectes amb l'altre i no saps per què, i al final realment solen connectar amb el que és un mirall una mica d'ells.
Cristina, què has descobert tu d'aquest vincle entre l'animal i els infants en aquesta experiència vostra a la Granja Escola?
Ostres, el que he descobert ja fa temps, a més en un ambient natural com és la granja, és que som natura i que estem irremediablement units i que uns i altres ens necessitem i ens som útils uns als altres.
Els nens estan més connectats amb la natura i amb els animals que els adults? És a dir, a mesura que ens fem grans ens anem desconnectant i per ells és més fàcil?
Molt més fàcil. I també veiem, nosaltres com tenim nens des de P3 fins a l'ESO, veus que a mesura que creixen aquesta connexió es va desconnectant, no? D'alguna manera es va desdibuixant i perden una mica aquesta originalitat, aquesta creativitat, aquesta il·lusió per veure sorpreses darrere de cada arbre, no? Els animals nosaltres utilitzem, per exemple, utilitzem els conills per treballar molt l'empatia. Hi ha diferents...
Els conills per treballar l'empatia?
L'empatia, sí.
Per què?
Doncs perquè jo li dic que estem en una generació molt jo-jo, ja-ja, jo-jo, jo primer abans que ningú, ja-ja, no suporto esperar. I llavors els conills a nosaltres ens van molt bé perquè són molt suaus, molt calentets, són molt agradables a tocar. I llavors quan estem amb ells anem amb molt de tant. Vull dir, quan un nen petit té un conill va com si fos de vidre, no? I sovint tractem amb molt de cuidado i de mimo un conillet, però no fem el mateix amb un company de l'escola. I llavors ja identifiquen què té més valor, un conill o un company, que ets com tu, no? Llavors això són molts tasques que fem quan treballem amb nens.
La introducció d'un animal de teràpia fa que l'infant no tingui la sensació d'estar treballant, sinó jugant. I aquesta és la base de l'aprenentatge. Inés Compte.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
La Teresa Casas és tècnica en intervencions assistides en animals i psicòloga. La Tere amb el gos fan una unitat d'intervenció o de treball.
Cada dia jo vaig a treballar amb almenys un gos de teràpia. Els gossos de teràpia són gossos ben socialitzats i degudament ensinistrats per realitzar aquesta tasca. I no només això, sinó que els agrada fer-la. Gaudeixen del contacte amb les persones, en aquest cas infants o joves, i s'ho passen bé sent gos de teràpia. Això és molt important.
I com ho fan?
Treballem conjuntament amb un expert de l'àrea de la salut o de l'educació. En el que es basen les intervencions assistides amb animals és extrapolar els beneficis del vincle humano-animal. Com més estable, com més fort i saludable sigui aquest vincle que estableix l'infant o jove, en aquest cas amb el gos, l'animal esdevindrà un recurs que serà motivador o estimulador, en d'altres casos serà relaxador o tranquil·litzador. Podem treballar des de les habilitats socials, els valors, les emocions, sobretot, per exemple, l'empatia, el respecte, la responsabilitat, l'atenció i la concentració, la memòria, i fem servir el joc com a forma de treball.
I com ho viuen el nen i l'animal?
Un aspecte divertit o curiós són les recompenses. Penseu que les sessions, quan el nen o nena guanya o fa bé una tasca i se li vol donar un reforç positiu, el que guanya és una galeta o un premi pel gos. Per al nen, el fet de donar-li aquest premi al gos li genera molta satisfacció. Li dona més satisfacció fins i tot que si la guanyés només per ell mateix. No cal que sigui un premi que es menja, pot ser una estrella brillant que li posarà sobre el llom del gos per estar més bonic. Un bon vincle entre l'infant i l'animal és quelcom molt potent i que aporta molts beneficis. Està clar que les intervencions assistides amb animals funcionen.
Les intervencions assistides amb animals, ens diu, funcionen. Cristina Gutiérrez, Marta Vila, avui parlem de com utilitzar els animals com una eina pedagògica. Però a mi una cosa que ens comentava la Teresa Casas quan vaig decidir que podíem parlar d'aquest programa és: i els animals què? És a dir, els animals... Com viuen aquesta experiència? Perquè quan parlem d'eines acabem pensant, són animals, a veure, i... Que a l'hora vosaltres de treballar amb els animals, què és allò que teniu en compte perquè sigui una vivència tan rica i tan bona pel nen com per l'animal?
A veure, nosaltres, per exemple, si treballem des dels cavalls, nosaltres treballem en cavalls de doma natural i hem de tenir en compte, doncs, hem de respectar una mica la seva naturalesa i les seves necessitats. Són cavalls que viuen, per exemple, a la granja en semillibertat, no estan a quadra, no sé que estiguin malalts, i, evidentment, de la mateixa manera que els gossos han d'estar sociabilitzats i ensinistrats, doncs els nostres cavalls també han d'estar sociabilitzats, és a dir, no han de ser perillosos perquè estan treballant amb nanos petits, de 8-9 anys, i, a més, han de tenir uns hàbits i han d'estar ensinistrats des de la confiança, des de tenir fe que no faran res, però nosaltres també demostrem aquesta fe i aquesta confiança en ells, no? Llavors, des d'aquest respecte, sempre que hi ha han d'haver-hi, són animals que han d'estar sociabilitzats i han d'estar ben ensinistrats, molt ben ensinistrats, perquè si no un cavall pot ser perillós.
Bueno, en el cas dels gossos de teràpia, perquè nosaltres l'extraescolar el fem en gossos de teràpia, el gos de teràpia, més que moltes habilitats que sí que n'ha de saber, la principal qualitat que té és que és molt sociable. I com s'aconsegueix això? Pues des de cadell, portant-lo a tot arreu, a escoles, a geriatria, a centres de salut, a tot. Llavors, al final, el gos, hi ha gent que em diu, s'estressa? No, perquè contínuament és un joc. Pel gos és un joc. El gos de teràpia entra content als centres de salut, entra content a les escoles, entra content a tot arreu.
Tant de bo entressin tan contents a la feina, eh? Nosaltres vam pensar remant la cua cada dia com si fos un joc, eh?
Jo sempre ho dic, jo quan obro la furgoneta i obro els transportins, ja tinc tots els gossos enganxats a la porta i a s'obrir.
Ens haurien d'ensinistrar des de petits.
Sí. Jo no cal ni que els agafi, els obro i pugen sols a la furgoneta. Tots volen venir, tots els gossos, perquè saben que al final a l'escola rebran premis, carícies i amor incondicional.
Un animal pot ser motivador i pot ser relaxador, ens deia. Les dues coses.
Sí, motivador, relaxador i també una base de l'aprenentatge. Posant un exemple, per exemple, en el tema de l'autoconeixement, com pot ajudar, no?, un cavall a l'autoconeixement. Et poso un exemple molt simple d'un nen, es deia Sergi, va venir a la seva classe, amb la seva classe, i estava una mica avergonyit el primer dia perquè em va dir, soc l'únic covard de la classe. Em va dir, dic, covard per què? Dic, perquè soc l'únic nen que li fa por pujar a cavall. Després de 3 dies de colònies i treballant, com saps, tot el tema de les habilitats socials i personals, l'últim dia em ve i diu, Cristina, ja ho entenc. Dic que el nen va pujar a cavall al final. Dic, què entens? Diu, que no és valent qui no té por, és valent qui li fa por pujar a cavall i tot i així puja. Dic, molt bé, Sergi, ho has entès, no? I va descobrir que realment l'únic valent de la classe era ell, perquè era l'únic que tenia por al cavall. Doncs això és un aprenentatge de l'autoconeixement. Jo pensava que era covard i resulta que no, que sóc valent. El cavall li ha ajudat a entendre i aprendre això.
Per tant, us trobeu amb nanos que us arriben amb pors i que per tant és un element més a gestionar, la por al gos, la por al cavall?
Sí, aquest extraescolar el que té, hi ha molts pares que et venen i diuen, és que el meu fill té por als gossos, podrà fer aquest extraescolar? Jo dic, porta'l perquè el teu fill acabarà l'extraescolar ja no sense por, voldrà un gos a la seva vida perquè veurà...
Que això ja és un altre tema, eh? Això ja en parlarem, perquè això té responsabilitats en la família i després qui el treu a passejar...
Perquè realment arriben a conèixer el que és tenir un gos i totes les responsabilitats que això comporta. I els pares que també tenen aquesta por, i si vol un gos, dic, no pateixis, que aquí se li ensenya el bo i tota la responsabilitat que hi ha darrere.
Clar, però, perquè després també pot ser que el nen es cansi del gos, que això també passa a vegades.
Efectivament, i aquí al final tot un curs és molt llarg i veuen els gossos i veuen la potència que té un gos i veuen tot el bo i també bueno, tota la part cívica de que si el gos es fa alguna cosa s'ha de recollir i si el gos, vull dir, tota aquesta part que ja no mola tant pels nanos, no? Però sí que és un extraescolar que se'ns apunten alguns nanos que tenen por, com també se'ns apunten a vegades nanos amb Asperger o autisme, i aquí venen i això a aquell li va molt bé perquè sobren molt. Al final el gos no jutja, això va molt bé, perquè no jutja. Tu fas i el gos està allà per fer-te cas.
Això ens agraden tant. Són els sí, que no jutgen.
Ens deies tu, ens explicaves el cas d'aquest nen que tenia por, no?
Sergi.
Coses que treballeu gràcies a l'ajut dels animals.
Per exemple, una habilitat que treballem molt, molt, molt a la granja perquè probablement no es treballa gaire, no?, en el dia a dia o no, és el lideratge. Sembla que no, que el lideratge sobretot el lideratge a tu mateix, l'autolideratge, eh? Tu et seguiries a tu mateix, perquè és
la... A veure, la pregunta és, tu et seguiries a tu mateix?
Sí, Elisenda, tu et seguiries a tu mateixa? Aquesta és la pregunta. Mm. Perquè si tu no et seguiries a tu mateixa, per què un cavall t'ha de seguir a tu? Perquè el cavall, normalment, nosaltres treballem molt amb la metàfora. El cavall representa els amics, representa la família, representa... pot representar qualsevol àmbit de la teva vida, no? Llavors, per tu vols que els teus amics et segueixin i per què t'han de seguir si tu no et seguiries a tu mateix? I aquí llavors estem parlant de valors, estem parlant de qui sóc jo, d'estic parlant que jo vull, que m'agrada, per què vaig amb els populars i per què? Perquè si tu sentir que pertanyo a un grup, bueno, és la teva decisió, ho fas, m'entens? Vull dir, aquí ja comencen a sorgir un munt d'aspectes dins de l'hàbit, de la classe en la que es treballen 20.000 aspectes diferents, des dels conflictes, des de, bueno, un munt d'aspectes que són superimportants.
Interactuar amb la natura i els animals fa que els infants estiguin per fi on la seva naturalesa d'infants els diu que han d'estar. Cristina Gutiérrez.
L'Ofici d'Educa a Catalunya Ràdio.
Escoltem a la Cristina, però clar, també hem d'escoltar què diuen els nens de la granja escola.
M'ha agradat molt utilitzar un cavall, ja que mai l'havia utilitzat. M'ha semblat una activitat molt divertida perquè mai havia sigut el líder de cap equip i el cavall era molt bonic i ens ha fet cas tot el rato.
Jo abans, que si mai, havia pogut liderar a un equip, perquè és que no em sentia suficientment qualificat. Però ara mateix, gràcies a l'activitat del cavall, que nosaltres ser el líder i ell el tenia que seguir, ara he tingut més confiança en mi mateix. I gràcies a això sí que he pogut liderar el cavall. I també als altres membres de la meva manada.
M'ha fet gràcia això dels membres de la meva manada. Els feu sentir com una manada.
Clar, nosaltres, clar, a la granja hi ha una manada de cavalls. I a vegades anem al prat, sobretot quan venen, els que venen de ciutat gran, com Barcelona, venen molt accelerats i llavors...
Sí, venen molt accelerats,
Jolín,
sí.
Sí, venen molt accelerats, per favor, però no te pots dir mai de veritat.
I per què no venen els pares al darrere?
També, els pares i tothom, perquè de veritat venen tan accelerats.
Que segurament són els que més ho necessitem, els pares.
Sí, que els pares, i jo penso que tots, eh? Però el fet d'arribar allà i és difícil treballar si no t'escolten. És molt complicat. Llavors, desaccelerar-nos cada vegada ens costa més temps. Si abans en mitja hora aconseguíem, ara ja necessitem 2-3 hores, no?
Sí. 2 o 3 hores, sí, per desaccelerar un nen?
Un nen, un grup de nens, sí, sí.
Ostres.
Sí. I llavors, una activitat que ens va molt bé, és allò com un zasca, és arribar i anem al prat dels cavalls, que estan sueltos, anem al mig i fem una rotllana i es fem com una mena d'ou, no?, cadascú, i llavors els cavalls es van apropant a qui vol. Llavors, els nens, bueno, se'ls talla la respiració, perquè, clar, normalment no estan acostumats i els hi fa por.
Això a mi m'agradaria, penso.
Però això és molt xulo. Mm. Llavors, això fa que t'oblides de tot i només estàs en l'aquí a l'hora. És a dir, només estàs en aquest... Llavors, és com un... Per si necessitem allò que venen només 2 dies, llavors la fem com una mena d'accelerador per una mica per aturar-los, no? I per poder treballar amb ells, perquè si no, triquem tant en tenir-los a ells, a la persona que hi ha dins, no el que ens envolta, que bueno, doncs que hem d'accelerar perquè se'ns acaben les hores, no? I llavors hi ha una feina a fer important perquè tornin aquella classe a l'aula més com un equip i no tant com a subgrups de grup, no?
I en aquest contacte amb els cavalls, per exemple, tu que ens explicaves, o amb altres animals que tingueu a la granja, fins a quin punt el nen, a través de les qualitats de l'animal, pot descobrir qualitats? Perquè, de fet, tots estem connectats a la natura, no?
T'ho ha dit aquest nano, que d'això jo he descobert que puc liderar quan mai havia liderat. Clar, doncs el cavall... És molt gran un cavall, no sé si sabeu lo gran que és, però és molt gran, són cavalls que són grans, i els nens que parlen doncs, igual tenen 10 anys, aquests nanos tenien 10-11 anys, i llavors, clar, és molt alt, en comparació a tu, i fa respecte, el mateix respecte que fa liderar els teus companys a l'aula. Però si jo no ho provo en un ambient o en una activitat sota control, amb un educador emocional que ajuda i empodera, si no ho provo no ho sabré. Llavors és posar, són reptes constants per posar a prova i fer conscient allò inconscient. Jo igual sóc un gran líder, però no ho sé. Igual tinc molta empatia i sóc capaç de liderar els meus companys. I m'agradava dir, però jo no em creia que era qualificat. Qualificat ja són paraules d'exàmens, no? Si jo no estic qualificat no puc fer-ho. Ostres, com que no tots som capaços de liderar a un mateix o a la gent que ens envolta, som humans i podem fer-ho perquè som tribu. Gràcies a la tribu hem sobreviscut com a espècie. I això és el reflex que fem amb la manada dels cavalls, que ells també se'ls necessiten, són animals socials com nosaltres i es necessiten els uns als altres per sobreviure.
I hem escoltat els nens de la granja escola i escoltem també els nens que la Marta, a través dels extraescolars, ajuda a descobrir si són possibles educadors canins.
Em dic Bernat Pi, faig primer d'ESO i faig aquesta activitat perquè m'agrada molt estar a rato amb gossos.
Em dic Laura González i faig primer d'ESO i faig aquesta extraescolar perquè m'encanten els gossos i m'agrada descobrir sobre ells i així també puc aprendre amb la meva gossa.
Em dic Pau, que ho puc ajudar, soc de primer d'ESO de l'Institut Montilivi. Jo vull fer educador de caní perquè m'agraden els gossos i hi ha diferents races de gossos que té la seva personalitat i alguns fan cas i alguns no.
Em dic Roger, tinc 12 anys, faig primer d'ESO i faig aquest extraescolar Agility perquè m'agraden els gossos i és que tinc un gos a casa, m'agradaria administrar-lo.
Soc en Max Julve i soc de la classe de primer d'ESO. He decidit fer Agility perquè la meva germana ho feia i perquè a casa meva tinc un gos que és molt bonic i es diu Lua i estic intentant educar-lo perquè al principi no en sabíem i no el sabíem educar tan bé. He vingut aquí per intentar-lo educar i passar-m'ho bé amb els meus amics.
Avui a l'Ofici d'Educar, animals, per aprendre, per ajudar els nens a descobrir talents i capacitats d'ells, escoltar amb els gossos... Ai, els gossos. No, no, sí que els escoltàvem, els gossos i els nens. El meu cervell no m'enganya. Escoltàvem els nens que ens deien, que ens venien a dir que s'estan educant mentre eduquen.
Efectivament. Vull dir, els nanos al final el que estan aprenent és un altre tipus de comunicació. Com deia la Cristina, que venen molt accelerats i en aquests extraescolars se n'adonen que quan ells estan més tranquils, el gos respon molt més bé. I al final aprenen això, estan més concentrats, més callats, més... Bueno, en definitiva, la comunicació és molt diferent a la que ells estan acostumats, que és més de cridar, més accelerada... I en aquesta manera de comunicar, se li canvia bastant el xip, no?
Feia gràcia un dels nens perquè deia alguns fan cas i altres no. Això també passa amb els nens. Semblava un pare parlant del seu fill.
Clar.
Alguns fan cas i altres no.
Efectivament. En aquí aprenen també a frustrar-se, no? Quan tenen un gos, que és difícil perquè nosaltres li portem des de gossos que en saben, ja que el gos ja sap el que ha de fer, i gossos que no han fet res, cadells, que no saben què han de fer... Llavors aquí també aprenen, el nano aprena a frustrar-se, que amb aquell gos estava fent alguna cosa i li funcionava i amb aquest no.
I clar, han de posar límits al gos.
Clar, han de posar límits i bueno...
Els no, t'ho dic en el sentit que després els hi posem límits als adults, a ells, i els hi costa d'entendre, però estan fent un exercici ells i ha de posar límits als altres.
Efectivament, vull dir, el nano al final aprèn això, es veu molt emmirallat amb tot el conjunt, com deia Cristina, de la manada... Es veu molt emmirallat en aquell gos és molt tímid com jo o com aquell, i aquell, en canvi, aquell sempre és el líder, aquell gos sempre... I es veu molt, molt emmirallat i nosaltres tot això aprofitem per ficar... Bueno, pues, avui parlem del bullying, no? O avui parlem de l'agressivitat, o avui parlem, no sé, de qualsevol tema que se n'adongui en aquell extraescolar. També treballem molt el que és el treball en equip contínuament, val? I aquest jo, això és meu, al final estan treballant en gossos que no són seus, val? I en aquí també aprenen molt a respectar allò que no és seu, però que ho han de cuidar com si fos seu. I això és una de les parts importants d'aquest extraescolar, perquè al final aquests gossos, si per algun gos ens posa malalt o alguna cosa, ja et pregunten per què no ha vingut aquest gos, i li dius, està malalt. Ai, pobre, ja te tornen a preguntar. Però estarà bé, però tornarà, no? Vull dir, al final agafen una empatia i un cuidado amb aquests, en les nostres unitats canines, que és, nosaltres creiem que és molt positiu, perquè realment, rerefons de tot això és transmet els valors perquè el dia de demà siguin molt responsables si agafen un gos o qualsevol mascota, no?
I el fet d'estimar. El fet d'estimar. Que no ens estem tan ocupats que a vegades, sí, no sé si s'està donant el missatge als nens de que es poden estimar els companys, es poden estimar la mestra, es poden estimar les persones que ens envolten. No cal que sigui la mama i la papa només per estimar. Llavors això a vegades crec que queda una mica desvirtuat o despistat.
Estimar i cuidar, no? Les dues vessants. Cuidar,
exacte. Sí.
Fins a quin punt fer un extraescolar com aquesta pot ser un element tan motivador que ajudi a combatre, per exemple, l'absentisme escolar? Fins a quin punt pot ser un element motivador?
Doncs mira, nosaltres tenim una experiència perquè a part d'extraescolars nosaltres fem intervencions assistides a dins les escoles, a dins les hores curriculars. Per exemple, l'any passat vam estar en una escola, bueno, del Rics, de Girona, on tenien el problema de que els nanos després de dinar no tornaven. Llavors, una de les coses que ens va demanar l'escola durant 6 mesos, bueno, un dels objectius era que l'assistència a l'escola després de dinar fos bona o acceptable. Vam tenir un 100% d'assistència.
100% d'assistència? Com ho vau fer? Explica'ns. Què va passar?
Doncs nosaltres anàvem una hora i mitja cada dimarts a aquesta escola.
Com vau presentar aquesta activitat davant d'aquests nens que no tenien ganes de tornar a l'escola? Com ho vau fer?
Mira, nosaltres vam presentar un projecte juntament amb el grup directiu de l'escola i el vam presentar a l'Ajuntament de Girona i es va guanyar. Què vam fer? Vam fer 23 tallers diferents que es treballava principalment els dos objectius que ens havia demanat l'escola, que era resolució de conflictes, en nanos de 9 anys, però que entre ells hi havia diversos conflictes, i l'altra era l'assistència a l'escola. Només el fet ja de portar gossos no va faltar ni... De fet, ja algun dia que van venir malalts i tot, i veia la mare, et deia, te lo traigo malo, eh? Que lo sepa que te lo traigo con fiebre.
Carai.
I bueno, i es van fer 23 sessions on es va treballar de tot. Es va treballar des d'assignatures, des de l'anglès, com es van treballar...
Es va treballar l'anglès, sí, amb els animals?
Sí.
A veure, m'ho expliques?
Doncs, per exemple, es va agafar una de les nostres gosses, una Golden, va? La vam estirar al terra i llavors tenim tot de lletres de papers molt grans, les vam posar totes per tota la classe i llavors deien les parts del gos en anglès, no? A l'ull, no? Com es diu en català? Com es diu en castellà? Com es diu en anglès? I en anglès els nanos havien de buscar les lletres per tota la classe i amb pinces ficar-li a sobre el gos. O sigui, el gos ens feia de llens, de paper, i el gos estava allà quiet, ben content. Hi ha un altre nano que li havia d'anar donant premis o acariciar perquè el gos estigués allà quiet. I tots fent-ho tot callats, sense cridar, perquè llavors el gos s'excita i marxa i cauen totes les lletres.
Com ho vivien els nens?
Els nanos amb una atenció absoluta, absoluta. De fet, ja havien mestres d'altres que venien a veure per curiositat, no? I et deien, porta'm un gos a la meva classe.
Tot el
perquè
dia.
Jo, és impossible que els nanos m'estiguin així de callats i de concentrats. Però és el que tenen els animals, sigui un cavall, sigui un gos, sigui... L'animal té un poder emocional sobre les persones que, bueno, que és tan fort que, bueno, només cal aprofitar-lo per treballar.
És un estímul.
I com es pot treballar la resolució de conflictes, que tu ens ho deies, a través dels animals, en un context com aquest en el que els conflictes són reals? És, sí, a dir, són zones en les que hi ha conflictes reals.
Doncs, per exemple, quan portes, evidentment, si tenim, per exemple, 8 nanos, no portes 8 gossos, portes potser 4. I dels 4, doncs, sempre hi ha un que el vol tothom perquè és molt mono, perquè és molt afable, perquè és... I aquí ja ve el primer conflicte. És que jo vull aquest. No, per què l'he demanat jo abans? No... I llavors aquí ja comences a treballar. Ja aquest motiu ja tens per fer allà una teràpia de, a veure, aquí el dia passat qui el va tenir, aquest gos ha de passar per totes les mans, a veure, si el vas tenir tu, vols dir que no l'hauria de tenir el teu company? Ah, sí, però és que no, va, l'agafes tu i li dones al teu company i després li demanes sisplau o per favor i quan te'l torni li dius gràcies i així contínuament vas treballant conflictes.
Tu també ens ho deies, que treballeu conflictes. Com ho feu vosaltres?
Uf, nosaltres també tot... El que fem nosaltres és aprofitar tot el que passa. Clar, nosaltres a la granja el que fem és un... Nosaltres és un accelerador de competències, el que fem. Cada hora i mitja la gent són...
Un accelerador de competències.
De competències emocionals.
Això m'ha sonat que estem a la NASA i no estem a la NASA.
Un accelerador de competències és les competències que tu tens, habilitats socials, personals, per exemple, resolució de conflictes, gestió gestionar la por, gestionar la ràbia, aturar la frustració, tot això són competències. Vale? Llavors, nosaltres el que fem és un accelerador, és a dir, en 3 hores entrenem, tenim un mètode, que ja hem vingut a parlar alguna vegada, amb Rafael Vizquerra i el grup de la Universitat de Barcelona està demostrat científicament, llavors, que demostra l'augment de la millora de les 5 competències emocionals després del seu pas. No? Llavors, clar, aquí darrere hi ha molts anys, 12 anys d'investigació, de proves, de cert, error, en fi. Però, clar, nosaltres ja ens fem reptes i són reptes complexes, que si no hi ha un treball aquí...
Posa'm un exemple.
Per exemple, bueno, des de liderar un cicles amb animals, per exemple, heu de tenir 20 minuts perquè aquest cavall, sense corda, entrin en aquests 4 conos. A veure què feu. Evidentment, tot allò que passa a l'aula, aquí es fa en gran. És com veure en teatre les dificultats amb la qual es pots visualitzar i identificar d'una manera molt, molt fàcil, perquè tenim tota la classe. I llavors, quan això passa, nosaltres treballem a través de... No, nosaltres no parlem a la granja, nosaltres preguntem. Què ha passat aquí? Podríeu haver fet d'altra manera? Què t'ha impedit fer això? Què creieu que ha fallat? Podríeu fer-ho diferent? I llavors, aquí no voldria haver dit alguna cosa i no ho ha dit. I llavors sempre són aquells tímids que no parlen i el millor tenia la idea. O aquell que diu, jo ho faria d'aquesta manera i és la idea bona, però ningú l'escolta. Quantes vegades et passa això també a l'aula, que tu vols dir alguna cosa? Vale? Què pots fer? Que m'escoltin. Però què pots fer tu? Perquè que t'escoltin és el que han de fer els altres. Però tu què pots fer? Parlar més fort, parlar més seguretat. I aquí és on nosaltres doncs, treballem des d'allò que passa i des d'allò que no passa. Evidentment, la frustració... És fàcil, no?, de que es frustrin perquè realment hi ha molt poca tolerància a la frustració. Bàsicament, els nostres números és que el 30% dels nens que ens venen a la granja i no s'han frustrat mai. És a dir, han acabat aconseguint sempre allò que volien.
Paciència, empatia, perseverança o treball en equip és el que aprenen els nois i noies d'un extraescolar d'ensinistrament de gossos. Marta Vila.
Transformacions, grans transformacions que hagueu experimentat en algun infant. A veure què se us acudeix. Gràcies al contacte
doncs,
amb els animals.
Jo, per exemple, en una de les escoles vam tenir un nano amb espectre autista. Era el típic nano que no es relacionava gens amb els altres companys, però el fet de que vinguéssim amb gossos bueno, pues, el va fer venir. Doncs a aquest nano li vam treballar tota la part del lideratge. Se'l va fer líder d'un equip en concret i bueno, el canvi ha estat espectacular d'aquest nano. A dia d'avui es comuniquen tots els grups, està repetint l'extraescolar i és un nano que ha canviat moltíssim i no ho diem nosaltres, sinó els pares ens ho diuen.
De fet, vosaltres no ho heu vist, perquè ens esteu escoltant, però la Marta, quan ho explicava, li brillaven els ulls.
Sí, bueno, és que aquest cas ha sigut espectacular. I, bueno, i en el cas d'aquesta escola que vam fer l'any passat, aquí el canvi va ser espectacular en tots. En tots, de fet, l'escola volia implementar cada any amb un curs en concret per fer-ho, perquè el canvi ha estat espectacular.
Cristina?
A veure, hi ha molts casos, però deixa'm que et parli de l'Isaac, un nen de 12 anys d'una escola de Blanes, que va venir només un matí a fer una excursió que es diu Som una classe, som un equip. Van fer l'activitat de lideratge amb el cavall, el pont de la comunicació positiva i el circuit de la confiança i la responsabilitat. I en acabar fem el que sempre fem amb un prat. Ens pregunto, no?, què t'emportes d'avui? I l'Isaac, davant de tota la classe, l'Isaac era un típic nen amb baixa autoestima, d'aquells rossets amb granets que no parlava gaire o quasi gaire. Recordo que va aixecar el cap, ens va mirar tots i diu «De hoy me llevo saber que le importo a alguien». Tota la classe es va quedar... Algunes nenes van començar a plorar, la mestra també es va posar a plorar i recordo que m'ha dit «Cristina, t'ho juro que per mi els meus alumnes són molt importants, però és cert que mai li he dit a un alumne «Ets important per mi». Llavors això convido, no?, a que per un gos, per un cavall, tu ets important. Llavors, què ens costa quan arribin aquesta tarda a casa o demà dir-los, per cert, carinyo, ets important per mi.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
Hay un colegio escondido en un monte perdido. Y Lorena, que soñaba que su no hubiera un lobo y se pasaban las noches enteras aullando bajo la luna llena.
Diu la Cristina Cristina Gutiérrez del llibre Entrena'l per la vida. Podeu pensar que sóc idealista i somiatruites. Potser sí, però quan treballes amb nens a la natura pots veure la màgia en les seves mirades, en aquells somriures quan t'expliquen que un núvol és un cavall, el galop o que aquella estranya branca, una eina galàctica. La seva imaginació sense límits fa que darrere de cada cantonada trobin grans sorpreses. Els nens són màgics perquè tenen la capacitat de transformar la realitat i fer-la millor, molt millor. Gràcies, Cristina Gutiérrez, i gràcies, Marta Vila, per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar ens acompanya el Jaume Centelles, que és autor de la biblioteca El cor de l'escola, que té una pàgina molt interessant, que es diu Invitació a la lectura, i que avui ens ha portat Qui sóc avui? Un interrogant enigmàtic.
Qui sóc avui?
Això és, fa... De Ricardo Alcántara i de Mariam Benarab.
És un àlbum il·lustrat per nens petits a partir de 4 anys que també explica una realitat que malauradament a les escoles alguns l'hem viscuda, cada vegada menys, per sort. És la història de la Júlia, una nena que cada dia, abans de llevar-se, tanca els ulls i s'imagina qui sóc avui? I avui sóc una princesa, per exemple, no? I visc en aquest castell i cada dia s'imagina que és un personatge diferent i això l'ajuda a viure. Les il·lustracions són amb molts de detalls. Veiem a la primera imatge com ella es lleva del llit i les cortines i la ombra projectant-se. Ella té uns quants ninos, un drac, un unicorn, i ella viu amb altres nenes, perquè viu, en realitat viu en una casa d'acollida, d'aquestes cases que hi ha nens i nenes que els seus pares no tenen medis o estan o a la presó o amb problemes de drogues, el que sigui, i ella es munta la seva vida, la seva fantasia cada dia, però és molt feliç i molt positiva. El llibre té molts de detalls. Cap a la meitat del llibre, la mare ve a visitar-la i...
Veiem una imatge esplèndida de la mare abraçant a la filla, sí. I solar de Sant Martí, sí. Tot és estrelles i...
Tota la seva història és... anar a viure amb la mare, que la mare trobi feina i anar a viure. Hi ha molts de símbols, hi ha molts de detalls simbòlics i que cada vegada que ho mires ho descobreixes. Per exemple, per totes les planes hi ha moltes estrelles, o per exemple aquestes flors magdalenes, etc. És un llibre bonic que et fa caure la llagrimeta, però que té un final molt feliç i el to és molt positiu. En Ricardo
Alcántara. Per quines edats seria?
Això seria a partir de 4 anys. A partir de 4 anys, i si pot ser llegit en companyia dels adults per parlar-ne i observar els detalls. Cada vegada que el mires, cada vegada que el tornes a mirar...
Descobreixes nous detalls.
Sí.
Perquè té molts petits detallets de molts colors.
I és bonic, és una il·lustració molt, molt alegre i molt bonica.
Doncs, Qui sóc avui? De Ricardo Alcántara i de Mariam Benarab, un llibre publicat pel CEP i la Nansa.
El CEP i la Nansa.
Moltes gràcies, Jaume Centelles.
Gràcies a vosaltres.
L'Ofici d'Educar.
La resposta està en els clàssics.
Jo em meravell com no ve qui ulls ha. És ell qui ou, per què no vol entendre? I qui no sap, per què no vol aprendre? És ell qui pot i sap, com bé no fa? I valent hom qui fa sa gran aulesa, per full plaer, qui dura poc moment. He de senyor qui perd cor de sa gent per crueltat o per mala avaresa.
Això és occità catalanitzat, atenció. I ens ho ha llegit el Joan Centenac, que és doctor en filologia de l'editorial Barcino, que avui ens ha portat una copla de Pere Marc.
Correcte, Pere Marc és el pare d'Ausias Marc. Ausias Marc ja va néixer en un terreny adobat.
I què ens diu aquesta cobla?
Aquesta cobla ens parla de diverses reaccions, sobretot causades per la supèrbia, i d'alguna manera mostra l'absurditat de determinats comportaments incorrectes. Potser que en faci una mica una versió actualitzada, i així doncs potser ho entendrem millor. Diu Pere Marc, diu: "Em meravello d'aquell qui no hi veu tot i tenir ulls, o que escolta sense voler entendre, o es nega a aprendre, o no fa el bé tot i poder i saber-lo fer. També em meravello de l'home de valor que fa una maldat per un plaer foll que dura només un moment, i de senyor que perd l'amor de la seva gent per crueltat o per avarícia."
Déu-n'hi-do. Això com ho expliquem perquè ens entenguem amb els nostres fills?
D'alguna manera, el que estava explicant aquí Pere Marc és per què hi ha comportaments absurds no justificats.
I una certa maldat, no?
I una certa maldat, sí, no, la maldat formaria part d'aquesta absurditat, d'aquesta incomprensió en aquestes reaccions.
La maldat és molt difícil d'entendre pels nens.
És difícil d'entendre. Però a mi em sembla que si en lloc d'actuar com actuen tots aquests, una mica així, sense pensar-hi, i pensem, ens costarà més després d'actuar d'aquesta manera absurda. És a dir, en el fons, Pere Marc està demanant un punt de reflexió abans de tenir comportaments fora de lloc. El senyor que perd el favor de la seva gent simplement per avarícia o per no pensar-hi prou, si s'hagués aturat, seran molt pitjors les conseqüències que no pas el poc plaer que en puc obtenir. Llavors, doncs, això, jo proposaria de tant en tant aturar-nos un moment i pensar.
Sí, això és difícil, en els nens. La seva impulsivitat no em permet pensar gaire abans de fer les coses,
I en els adults, en molts adults també.
Sí, ells de fet aprenen de nosaltres. On ho trobarem, això?
Ho trobarem en l'obra completa de Pere Marc, editada per en Lluís Cabré, i és un volum que forma part de la col·lecció de nostres clàssics de Tiro Barcino, que al seu torn és el segell de la Fundació Carulla.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Centenac.
A vosaltres.
M'agrada aprendre jugant.
I quina és la pregunta?
Com aconseguim que els nens aprenguin a estimar els llibres? Respondré aquesta pregunta, si m'ho permeteu, amb les paraules del mestre italià Gianni Rodari. Però ell, en lloc de receptes sobre el que cal fer, ens diu quines coses hem d'evitar. Ho fa en el llibre Escola de Fantasia, traduït al català per la Bel Olid i publicat per Blacky Books. Gianni Rodari, que va revolucionar la literatura infantil, hi apunta 9 coses que no hem de fer si volem tenir infants lectors. 1. No hem de presentar el llibre com una alternativa a la televisió. La tele, lluny de ser un obstacle, ajuda els nens a conèixer paraules noves. I doncs, mirar la tele fa disminuir les dificultats lectores. D'altra banda, diu Rodari, no sembla que negar una diversió sigui la millor manera de fer-ne estimar una altra. 2. Tampoc hem de presentar el llibre com una alternativa als TVOs. Gianni Rodari explica que no hi ha cap relació de causa-efecte entre la passió pels còmics i l'absència d'interès per les bones lectures, i que els nens no només necessiten bones lectures. 3. No hem de dir als nens d'avui que els d'abans llegien més, entre altres coses, perquè no és cert. La memòria ens estafa. 4. No hem de considerar que els nens tenen massa distraccions i que per això llegeixen poc. 5. No hem de culpar els nens si no els agrada llegir. Potser la culpa és nostra. Com deia Rodari, hi ha massa cases en què no entra mai ni un llibre. Hi ha molts pares que no llegeixen ni el diari i després se sorprenen que els fills no llegeixin. 6. No hem de transformar el llibre en un instrument de tortura. A les escoles, els exercicis que els fan fer després de llegir un llibre, fer-ne un resum, etc., contribueixen a fer-lo avorrir. 7. No hem de negar-nos a llegir contes als nens. Cal que els animem a fer les coses sols, sí, però sovint necessiten que els acompanyem. 8. No hem d'oferir-los un llibre i prou. N'han de tenir uns quants per poder triar. I la novena cosa que no hem de fer si volem tenir infants lectors és que no els hem d'obligar mai a llegir. De fet, segons Gianni Rodari, obligar un nen a llegir és la manera més eficaç d'aconseguir que el nen aprengui a detestar els llibres.
Eva Piqué, escriptora.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar.
I ara música per tots els públics, per disfrutar en família amb el José Luis Santiso. Tu tens gats, gossos, animalons? Què tens tu a casa?
I tant, jo tinc la meva filla.
Eps,
És la meva gateta, és la meva gosseta, és la meva ratolineta. No, no. Tinc una gossa i tinc una gata.
Molt bé.
Jo sóc l'os de la casa.
Molt bé. I com a bon os, què ens has portat avui per disfrutar?
Doncs per disfrutar, podem disfrutar el tacte, l'escalfor de l'animal, però també podem disfrutar el so de la natura, el so dels animals, els ocells...
Com canvia, l'estat d'ànim quan sents la natura, els sons de la natura i els animals com parlen?
És magnífic.
Ves a saber què diuen entre ells, eh? El meu fill diu que entén a vegades les coses que diuen. Mira,
sí,
eh?
Sí?
Sí, sí.
Mira un altre. Aquest és el planeta del costat. Només està sentint el so del bosc? Jo crec que ens equilibra, que ens reconnecta amb els nostres orígens, perquè som animals, per això ho deia abans lo de l'animaleta, no ho deia despectivament. I fins i tot jo recordo que quan la meva filla era petita, amb 2 anys o així, li agradava molt dormir amb el so de les balenes.
Uala.
A mi em feia una mica de por.
Ah.
Però cada nit, durant uns 3 o 4 mesos, vam estar... amb les balenes, amb els dofins...
És que segurament, segurament aquests sons ens connecten amb allò que és més primordial, que és l'origen. L'origen d'on venim, de la mare, del ventre matern. Estic convençuda que hi ha d'haver alguna connexió aquí.
Penso exactament el mateix. Aquí tenim els dofins, amb el seu llenguatge màgic, perquè és màgic.
Oh, els dofins són molt intel·ligents, eh? I hi ha treballs molt interessants amb nens fets amb dofins.
I molt empàtics. Crec que hi ha una connexió important entre humans, sobretot amb nens i amb dofins.
Hauríem de conviure més amb els nostres congèneres, els animals, els dofins, els del mar, els que volen, els de la terra, tots, i ens humanitzaríem, curiosament.
Però amb els sons tenim l'oportunitat de poder escoltar aquests animals a una certa distància, sense que s'espantin, si són salvatges o estem al bosc. Si vols, marxem així. És de nit, ara.
Em sembla estupendo.
Aquesta és la nostra cançó final d'avui, la cançó de la natura.
Doncs atenció, perquè ens introduïm en un bosc a plena nit. Això és l'ofici d'educar. Recordeu sempre... que és important que sigueu lúdics a la vida, que sigueu juganers, que sigueu alegres i que sigueu sempre que sigui possible positius. Una abraçada i fins a la propera, molts petons.
O com diria el rossinyol...
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.